Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí.
Bon dia per una jornada que podria començar amb restes de ruixats, per això un paraigua ens podria fer falta.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dimarts 5 de desembre de 2023. Avui a Corsanvi sortir el sol fa un minut i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Aquesta matinada el cel s'ha ennuvolat i els mateixos núvols podran portar algun ruixat residual a la nostra comarca, però aviat la tramuntana escamparà aquesta situació. Aquests ruixats seran poc abundants, fruit de la inestabilitat que bàsicament ens afectarà durant les primeres hores del dia i ja de cara a la tarda hauran desaparegut totalment. Tot i això, són uns ruixats agraïts perquè portem una època de sequera que no l'expliquem. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè a Comissions Obreres, per exemple, denuncia un tracte vexatori i situacions molt greus en una residència de gent gran a Platja d'Aro. També parlarem de l'atur, que ha crescut al novembre en 395 persones a les comarques gironines, però millora prop de 5 punts respecte al de fa un any. I finalment també parlarem de que han trobat raticida a l'entorn de les menjadores dels gats ferals a Begur i han trobat diversos cossos d'aquests animals. A més, avui parlarem amb la coordinadora de Calonja Poble de Llibres, Montse Darnaculleta, del segon aniversari que celebren a Calonja Poble de Llibres, juntament amb els serveis de salut integrats del Baix Empordà, col·laborant per aportar beneficis a la Marató de TV3, que aquest any se centra en la salut sexual i reproductiva. I a més, com cada dimarts, parlarem una mica de tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen a la redacció, com cada matí. Primer de tot, diem bon dia a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També saludem a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, Maria, bon dia.
I també tenim a la Paula Brines. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com avançàvem, Comissions Obreres ha denunciat un tracte vexatori i situacions molt greus a la residència de gent gran Bellamar de Platja d'Aro. Què més en sabem, Carla?
En una roda de premsa a la seu de Comissions Obreres de Girona, Marisol Lora, la treballadora acomiadada, ha relatat que els problemes van començar quan el 2020 hi va haver-hi un canvi en la propietat de la residència. Un fons rus en va agafar la gestió i des d'aleshores hi han passat tres directores.
L'atur, també cal destacar, que creix al novembre en 395 persones a les comarques gironines, però millora prop de 5 punts respecte al de fa un any. Paula.
L'afiliació a la Seguretat Social baixa un 2,39%, la caiguda més gran de Catalunya i la tercera de tot l'Estat.
I també explicàvem que han trobat raticida a l'entorn de les menjadores dels gats ferals a Begur. Què més en sabem, Carla?
Des del consistori begurenc recorden que aquesta acció, a part de posar en vida els animals, pot posar en vida la vida de les persones i, a més, pot acabar sent un delicte.
I Platja d'Aro atura les llicències per la zona industrial i els habitatges d'ús turístic.
L'Ajuntament suspèn de manera temporal la concessió fins a definir el seu ús. També ha suspès les llicències en relació amb els habitatges d'ús turístic.
I Palamós posa en marxa una campanya destinada a la reducció dels envasos en els diversos comerços. Què més en sabem, Paula?
Aquesta iniciativa està focalitzada tant com pels botiguers com pels clients d'aquests establiments. La campanya també utilitza la plataforma d'Instagram per fer arribar els missatges a la ciutadania i intentar reflexionar en la necessitat de reduir l'ús dels envasos.
I els càmpings gironins busquen alternatives en la gestió de l'aigua per afrontar els diversos episodis de sequera que estem vivint.
Una jornada amb experts planteja emmagatzemar aigua i filtrar-la a l'aqüífer o sectoritzar els comptadors.
Música. I s'uneixen 6 restaurants de Barcelona i 2 de Palamós per potenciar la restauració sostenible. Què més en saben, Carla?
La Fundació Pioneers of Our Time i la Fundació Restaurantes Sostenibles han signat un conveni amb l'objectiu de promoure la restauració i l'hostaleria sostenible, formant un ecosistema d'empreses conscients que busquen una transició cap a un futur més responsable.
I també hem de destacar que la Fira Indilletres ha tancat la 6a edició amb una bona afluència de públic, però menys vendes.
Des de l'entitat també han lamentat que de 14 biblioteques que van invertir 7.000 euros en llibres, enguany s'han reduït a 3 i han gastat només 1.500 euros. Tot i això, l'organització ha fet molt bon balanç als actes organitzats durant aquesta 6a edició. La Fira Indilletres s'ha consolidat com a referent de les fires editorials independents, acollint un total de 46 editorials d'arreu dels Països Catalans.
I Palafrugell inverteix 20 milions d'euros en la compra de robòtica educativa. Què més en sabem, Ferran?
També 9.000 euros per adquirir llibres socialitzats. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, assegura que l'educació és un eix clau per al creixement i desenvolupament de les persones i, en conseqüència, pel municipi. I afegeix que vetllen per la igualtat d'oportunitats entre els infants i joves. Les subvencions s'han concedit a partir de 2 convocatòries obertes als centres aquesta tardor. Totes les sol·licituds presentades van complir els requisits.
I els Reis Mags d'Orient a Palafrugell necessiten ajuda per la cavalcada.
Busquen patges pels Reis i l'Estrella de la Llum, carters i carboners. Qui estigui interessat només ha d'omplir un formulari en línia i indicar què vol fer durant la cavalcada. El rol que s'indiqui és orientatiu perquè es confirmarà després de les proves de vestuari. Cal tenir 16 anys o més.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè, per exemple, Félix Bolaños diu ara que Brussel·les té dubtes sobre la llei d'amnistia. Explica, però, que el govern espanyol respon tots els dubtes i que manté un diàleg continu, fluid, transparent amb Brussel·les. La setmana passada, el ministre de Justícia i Presidència del govern espanyol va assegurar que la comissió tenia 0 preocupacions per la llei. Això ho va desmentir també el portaveu de Justícia de l'executiu comunitari, Christian Wingard. En aquell moment, Wingard va explicar que encara no havien acabat d'analitzar la norma, i és que, segons Bolaños, el govern espanyol està donant totes les respostes a totes les preguntes que els formulen des de la Unió Europea. Tot i això, el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, ha insistit que Brussel·les no es pronunciarà sobre la llei d'amnistia fins que el Congrés dels Diputats aprovi el text definitiu. I parlant d'Espanya i també de política internacional, cal destacar que Miquel Iceta, exdiputat exministre de Cultura, serà l'ambaixador d'Espanya davant la UNESCO. I és que Iceta, en aquesta legislatura, com dèiem, deixava el càrrec de ministre de Cultura i Esports, substitueix en aquesta plaça també exministre José Manuel Rodríguez Uribes. Aquest és un dels nomenaments que el Consell de Ministres té previst anunciar aquest dimarts, segons fons governamentals. D'aquesta manera, l'exlíder del PSC renunciarà a la seva acta de diputat per Barcelona al Congrés per ser delegat permanent a París, on es troba la seu de la UNESCO. I viatgem fins a Catalunya perquè han arxivat la causa contra 27 policies espanyols per les càrregues de l'1 d'octubre a Girona. Concretament, a Girona Ciutat, a Sant Julià de Ramis i a Aiguaviva, on hi va haver algunes de les primeres càrregues de la jornada i també algunes de les més intenses. De fet, hi va haver almenys 300 ferits, que són els que van presentar la querella col·lectiva contra aquests agents al jutjat d'instrucció número 2 de Girona. La magistrada ha arxivat la causa a petició de la Fiscalia i en el seu escrit argumenta que no hi va haver excés de violència per part dels policies i que aquests van actuar simplement per fer complir la llei als ciutadans que votaven en 4 col·legis electorals. Doncs veurem com acaba tot això, perquè segur que porta cua. I ara anem a fer un petit repàs al temps. Saludem també a Marc Vilà, que ens porta la previsió meteorològica per avui dimarts. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Caldrà fer servir el paraigües avui al Baix Empordà?
Avui dimarts el dia comença amb restes de la pertorbació que ens creuava deixant molta nuvolositat, sobretot durant el matí, i amb vent de garbí que va bufar moderat. Aquesta matinada el cel s'ha ennuvolat i aquests mateixos núvols ens podran portar algun ruixat residual a la nostra comarca. però aviat la tramuntana escamparà la situació. Seran ruixats poc abundants fruit de la inestabilitat que bàsicament ens afectarà durant les primeres hores del dia, i ja de cara a la tarda ja hauran desaparegut. Les temperatures baixaran en general i tant les mínimes com les màximes faran els valors més baixos que tindrem aquesta setmana. Anirem dels 5 graus mínims als 13-14 màxims. I pels propers dies les jornades no seran radiants, però mica en mica recuperarem graus al termòmetre. Quedaria per veure com ens afectarà un nou front que ens afectarà entre divendres i dissabte. Amb mapes a dia d'avui semblaria que serà una situació de pluja, però poc important.
Tot i això, agraïm la poca pluja que sembla arribar a la nostra comarca. Moltíssimes gràcies, Marc, i esperem que segueixi plovent. I el comentari d'avui ens el porta la Dolors Bassa.
Arribat el desembre. A la nostra cultura ens sentim interpel·lats a pensar en les festes nadalenques. Arreu han obert els llums públics que il·luminen carrers i places. Els comerços s'engalanen, donant als pobles i ciutats l'esperit típic d'aquestes dates. El mateix passa a les nostres cases. Algunes persones fem el pessebre, envoltats de fills o nets, amb figuretes de fang, de plàstic, de paper, sense que hi falti mai el caganer. Amb els ornaments màgics de cristalls, de porcelana, també decorem per aconseguir un arbre de Nadal especial, únic, particular i de somni. Podem comprar a mercats típics que duren tot el mes, com el de Santa Llúcia de Barcelona, o en els singulars que avui i aquesta mateixa setmana trobareu a l'Empordà. Aneu al de Figueres, Vilajuïga, Pere Tallada, Castelló d'Empúries, l'Escala o Sant Feliu de Guíxols. Podreu trobar tot el que fa falta per a aquestes celebracions que ja s'acosten, des de decoracions a estris de regals fins a alimentació artesana, i on sovint aquests mercats venen acompanyats d'espectacles, activitats d'animació infantil, jocs familiars perquè passeu un dia especial i en gaudiu totes les edats. Però que aquest any m'ha cridat l'atenció una iniciativa nova que ha sorgit d'un noi, en Jordi, del meu municipi, Torroella de Montgrí, que pretén connectar les festes nadalenques dels catalans i totes aquelles persones que se senten vinculades a la cultura catalana amb una de les senyes identitàries més autèntiques i genuïnes de l'àmbit geogràfic d'influència folklòrica i tradicional de la cultura popular catalana. El tió nadalenc en forma de banderola o domàs, per penjar en els balcons, finestres o per l'ús que se li vulgui donar, i gaudir de tenir una icona totalment representativa de la tradició catalana. I ha volgut fer-ho, a més, amb un fi altruista i solidari, aportant part dels beneficis recollits de les compres cap a entitats vinculades a la salut mental, que tanta falta fa a la nostra societat, i així potenciar l'ajuda i l'acció directa cap a una causa justa, enllaçant tradició, cultura, solidaritat i salut mental. El tió és element representatiu d'una tradició amb segles d'història, inicialment relacionada amb la natura, la fertilitat i el solstici d'hivern. És un ritual d'origen rural, és l'auguri del renaixement de la natura després de l'estació hivernal. Amb el pas dels segles, la tradició cada cop ha esdevingut més nadalenca, més associada a fer del cagatió un motiu nadalenc familiar per oferir regals i llaminadures i per demostrar el sentiment d'unió i germanor familiar. Ara que aquests últims temps altres imatges molt importants, però de contextos culturals i geogràfics llunyans, han envaït la nostra cultura, la iniciativa de la web tiocatalà.cat, on podem comprar el domàs, representa una espurna per millorar la societat. Un domàs que ens entronca a sentir que la tradició catalana sigui un orgull per tots aquells que en participem, i un motiu de compartir-ho amb tots aquells que vulguin apropar-s'hi. Una manera de capturar l'esperit nadalenc amb la cultura, la tradició i la solidaritat entrellaçades. Busqueu el domàs i pengeu-lo en els vostres balcons, finestres i carrer.
Doncs ja hi farem cas, buscarem aquest Tomàs i ja el penjarem ben penjat dels nostres balcons i terrasses i finestres. Moltíssimes gràcies, Dolors Bassa. I el sindicat de Comissions Obreres ha denunciat aquest dilluns el tracte vexatori que reben els treballadors de la residència de gent gran Bellamar de Platja d'Aro, una situació que ha portat a una extreballadora acomiadada la setmana passada i que portava 8 anys a la residència i una empleada que encara hi treballa a denunciar aquesta situació. Des del sindicat han interposat diverses denúncies a Inspecció de Treball i els Mossos i, a més, Drets Socials està acabant de redactar un informe. Les treballadores asseguren que la falta de manteniment i de personal i el tracte des de la direcció és vexatori. A més, el reben de manera molt greu en els residents. Tots els detalls, Carla.
En una roda de premsa, la seu de Comissions Obreres de Girona, Maristol Lora, la treballadora acomiadada, ha relatat que els problemes van començar quan el 2020 hi va haver un canvi en la propietat de la residència. Un fons rus en va agafar la gestió i des d'aleshores hi han passat 3 directores. Ha estat amb l'última que el problema s'ha agreujat fins al punt de denunciar-ho en diversos estaments. Lora assenyala que van fer 2 reunions amb els propietaris, en una d'elles amb la directora present, però les coses van anar a pitjor en comptes de millorar. Lora, acompanyada per enginyera, que encara treballar al centre, ha relatat que ja no hi ha torn de reforç i això complica de manera greu poder atendre els ancians. A més, asseguren que el tracte que reben per part de la directora és vexatori i no els permet ni desconnectar. Si a les 10 de la nit no li agafes el telèfon, l'endemà tindràs problemes amb ella, assenyalen. La falta de personal encara es fa més evident, diuen, quan el cuiner que tenen està de festa. Tant Lora com Neira denuncien que les responsables de fer el dinar són les auxiliars, que són també les encarregades de cuidar els avis. A més, les hores del doctor s'han reduït de 7:30 a 4:30 i asseguren que la directora no permet avisar els familiars quan un resident cau a terra.
A la roda de premsa també hi van assistir 2 familiars de persones que havien passat per la residència Bellamar de Platja d'Aro. La Rosia Nieto explica que va acabar traient la seva mare del centre després de veure com vivia. Com explicava, ella em deia que no estava bé i només pensava que el cap li fallava.
Nieto relata que la gota que va fer vessar el got va ser quan la seva mare es va passar una setmana sense llum a l'habitació. Ella és diabètica, necessita cures a la nit i que estiguin pendent d'ella, remarca. En aquest sentit, la filla de la usuària ressalta que quan van anar a preguntar pel problema amb la llum, la directora li va dir que era un problema tècnic. A tot això, Nieto diu que va saber que la seva mare havia caigut 3 vegades i que no se li havia comunicat.
Però l'última va ser que van tenir la meva mare una setmana sense llum a l'habitació. La meva mare és diabètica, la meva mare té 95 anys i necessita uns cuidados durant la nit que sense llum no sé com se li van practicar. Després també, durant aquesta setmana, va caure 3 vegades i a mi ningú em va informar. Llavors, tot això va ser conseqüència d'un enfrontament que vaig tenir amb la directora i quan em vaig queixar de que com podia ser que havia estat una setmana sense llum i ningú m'havia avisat, va dir que eren problemes tècnics que no tenien per què avisar els familiars.
D'altra banda, Òscar Gallego, fill de Saturnino Gallego, veu molt estrany el que va passar amb el seu pare quan va morir després de caure 3 vegades al llit, quan mai abans li havia passat enlloc. A més, Gallego diu que li va demanar expressament la contenció a la directora quan el seu pare estigués al llit i que no entén com podria caure.
Sí, el mateix dia, des de l'Hospital de Palamós, veient tot el que havia passat, vaig parlar amb la directora i li vaig dir: heu de posar-li a la nit la contenció. Clar, quan vaig arribar a la nit, la directora no hi era i hi havia un auxiliar que em va dir: Òscar, si el problema no és la contenció, és que no se li ha donat la medicació al teu pare. Ningú sabia quina medicació se li havia de donar. I clar, ella no és ningú per donar medicació.
Des de la direcció del centre asseguren a l'ACN que el problema és una venjança personal de la treballadora acomiadada i que respon a un error molt greu que va tenir i que va propiciar fer-la fora. La responsable de la residència reconeix alguns errors, però deixa clar que s'han corregit i lamenta la coartada que hi ha contra ella.
I nova pujada de l'atur a les comarques gironines. Si el mes passat s'enfilava gairebé un 2% respecte a l'octubre, aquest novembre s'ha tornat a incrementar, tot i això de forma més moderada. Què en sabem, Paula?
Aquest dilluns s'han donat a conèixer les dades de l'atur a les comarques gironines del mes de novembre, després d'un increment de prop d'un 2% a l'octubre relacionat amb la finalització de la temporada turística. Aquest mes de novembre ha seguit creixent el nombre de persones a les llistes de l'atur. Ho ha fet de manera minsa, amb un 1,3%, però la realitat és que la demarcació ara ja hi ha més de 30.000 persones que busquen un lloc de treball. Amb tot, aquest novembre ha mantingut la tendència de la resta de mesos i és significativament millor que el que fa 2 anys, on hi havia 1.522 persones més que avui apuntades a les llistes. Tot i que l'increment de l'atur és moderat, és el percentatge més gran de Catalunya. Només Tarragona veu com s'incrementen les llistes, però en un 1%. Respecte a la resta de demarcacions, Barcelona i Lleida aconsegueixen rebaixar el nombre d'aturats, això sí, cap de les dues ho fa de forma significativa. El que no s'atura és la caiguda d'afiliacions a la Seguretat Social. Aquest mes de novembre el nombre de persones afiliades ha baixat en 8.528. Això suposa una baixada del 2,39%, la més pronunciada a Catalunya i la tercera de l'Estat, amb només per darrere de Segòvia i Àvila. Ara bé, com passa amb l'atur, la xifra d'afiliats de Girona és millor que el novembre de 2022. En concret, han acumulat en tot l'any i ha registrades 10.778 persones més a la Seguretat Social que el novembre de 2022, és a dir, un 3,19% més.
I tal com ja va passar al setembre i a l'octubre, el sector serveis és el principal afectat de l'increment de persones aturades.
El tancament de molts establiments turístics ha fet engreixar les llistes de la demarcació i és el motiu principal de la pujada d'aturats. De fet, de les 395 persones que estan apuntades a l'atur aquest mes de novembre, 372 venen del sector serveis, mentre que 36 venen de l'agricultura i 16 més de la construcció. Només la indústria aconsegueix tancar sense nou aturats i registra 2 contractacions. D'altra banda, pel que fa a la contractació, les dades tampoc acompanyen. Aquest mes de novembre s'ha baixat dels 20.000 contractes signats, que sí que es va arribar a l'octubre. En concret, se n'han fet un 8,2% menys que el mes d'octubre. Al contrari del que passa amb l'atur i a l'afiliació de la Seguretat Social, que ha acumulat en l'any el nombre de contractes s'ha rebaixat respecte al 2022 i ho fa de manera tímida, amb 607 contractes menys que fa un any, que suposa una baixada del 3,2%.
I Progat Begur ha emès un comunicat urgent després de trobar raticida, una substància mortal pels gats i també pels humans, en una zona on hi ha les menjadores dels gats ferals. Des del consistori recorden que aquesta acció, a part de posar en perill la vida dels animals, pot posar també en perill la vida de les persones i pot acabar sent un delicte. Què més en sabem, Carla?
El regidor de Medi Ambient de Begur, Jordi González, explica que fa unes 2 setmanes que aquest raticida va començar a aparèixer per la zona de les menjadores dels gats. Per això, des del consistori, van decidir alertar els fets a la policia local de Begur per mirar de trobar la persona o persones que han deixat aquest tipus de verí. El regidor recorda que la col·locació del raticida en aquestes zones no només pot afectar els gats que hi ha a Begur, sinó que hi pot haver altres animals o fins i tot persones que sense voler-ho acabin afectat.
El que hem pogut fer ha sigut reunir tota la informació que tenim, que és bàsicament el que te traspasso ara, i hem fet nota de premsa i ho hem publicat a les xarxes socials per tal de que la gent de Begur i d'Esclanyà no estigui assabentada, que hi ha veïns que, veïns o no veïns, però clar, intuïm que són persones que viuen per la zona, que els deuen molestar la presència d'aquests gats i han col·locat aquest verí a la via pública.
Per això, des del consistori apunten que no toleren aquests actes de crueltat envers els animals i declaren una política de tolerància zero cap al maltractament animal. L'Ajuntament de Begur recorda a la població que els gats ferals i les colònies controlades estan protegits per la Llei Estatal de Benestar Animal. L'ús de raticides o altres substàncies tòxiques envers aquests animals pot comportar sancions econòmiques significatives arribant fins als 2.000 euros i fins i tot penes de presó. A més, des del consistori begurenc s'ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per informar sobre qualsevol incident relacionat amb l'enverinament de gats a la Regidoria de Seguretat Ciutadana.
I en el darrer ple, el consistori de Castell-Platja d'Aro va aprovar la suspensió temporal de llicències per l'estudi d'una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per la regulació dels usos de la zona industrial, com també en relació amb els habitatges d'ús turístic. Què més en sabem, Paula?
En el segon cas, la mesura s'ha establert després que el veïnat de la zona hagi demanat que aquest espai estigui destinat només a la construcció d'habitatges. La nova zona està situada a l'entrada de Platja d'Aro i estava pensada per usos industrials, tot i que també hi ha habitatges i s'hi preveuen construir-ne més. En aquest sentit, el problema ha esclatat després que s'hi hagi volgut ubicar una benzinera i el veïnat s'hi hagi negat. Davant d'aquest dilema, l'alcalde Mauricio Jiménez ha explicat que han preferit anul·lar la concessió de llicències de manera temporal per a poder repensar el seu ús.
Això ens ha portat a fer aquesta suspensió, que el que ens dona és un temps màxim d'un any, com perquè des d'urbanisme fem una revisió dels usos, repensem si els usos industrials s'han de mantenir o no. Si els mantenim, també podem, diguéssim, tenir en compte si aquests usos poden ser parcials i, per tant, repensar-nos, per exemple, l'ús de benzinera, però potser dintre de l'ús industrial també existeix el de gimnàs.
Ara l'Ajuntament valorarà durant el màxim d'un any quina és l'activitat més adequada per desenvolupar en aquest espai, si es deixa com una zona només per viure-hi o també si permeten fer activitats industrials que complementin la zona residencial com un gimnàs.
L'Ajuntament també ha aturat les llicències per habitatges d'ús turístic després de l'aprovació de la nova normativa de la Generalitat.
Davant d'això, l'alcalde comenta que han decidit suspendre la concessió per poder preparar una modificació del POUM que doni cobertura a les zones que han de poder activar en on hi hagi habitatges d'ús turístics.
Es fa bàsicament perquè amb la nova normativa que la Generalitat ha posat sobre la taula, tots els habitatges d'ús turístic ara necessiten de llicència. Una llicència que necessita abans una modificació del POUM. Per tant, el que hem fet ha sigut suspendre llicències per poder preparar una modificació del POUM que doni cobertura a les zones en les que hem de poder activar l'habitatge d'ús turístic. Això és bàsicament per adaptar-nos a la nova regulació de la Generalitat. En tot cas, a dia d'avui, l'habitatge d'ús turístic, fins a aquest nou decret, per entendre'ns, estava permès a tots els habitatges. I haurem de veure si aquest decret s'acaba convalidant en el Parlament o si acaba sortint un reglament posterior que acoti la normativa d'una altra manera.
D'altra banda, en la nova zona industrial també està previst construir noves residències de promoció privada i l'Ajuntament aclareix que no pot definir quin tipus de vivendes comercialitzarà. Jiménez apunta que en tot cas significa que hi haurà més habitatge a Platja d'Aro.
I la setmana passada l'Ajuntament de Palamós va iniciar la campanya de reducció d'envasos amb la visita que realitzen al comerç local dos educadors ambientals que informen als responsables dels locals de les mesures que cal aplicar per no generar envasos i embalatges. Paula.
Les àrees de Medi Ambient i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós han pres exemple de les actuacions realitzades durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, celebrada del 18 al 26 de novembre, on aquesta iniciativa hi estava present. A més, durant aquella setmana es van distribuir bosses de nanses reutilitzables entre la clientela del Mercat Municipal de Palamós. Aquesta nova acció s'allargarà durant les següents setmanes i compta d'una vista presencial a l'establiment on hi seran presents dos educadors ambientals els quals informen els responsables de les mesures que s'han d'aplicar per no generar envasos i embalatges quan venen el seu producte. Aquests educadors lliuren un manual de bones pràctiques que es pot situar en un lloc visible perquè també pugui ser consultat per la clientela, ja que també es destaquen mesures que poden aplicar ells mateixos com a clients. Totes les mesures van dirigides tant a botiguers com a bars i restaurants de Palamós.
I l'Associació de Càmpings de Girona ha organitzat una jornada per millorar la gestió de l'aigua i buscar solucions quan hi hagi episodis de sequera com el que estem vivint. L'objectiu de la patronal del càmping és garantir els recursos hídrics i allargar-ne la seva durabilitat, minimitzant el consum. A la jornada, celebrada aquest cap de setmana a l'Estartit, l'associació ha comptat amb la presència de diversos experts en la gestió de l'aigua. Entre les mesures plantejades hi ha la necessitat d'obrir fonts de captació d'aigua, alternatives o emmagatzemar aigua de forma temporal per filtrar-la a l'aqüífer. També plantegen sectoritzar els comptadors d'aigua i analitzar les dades de consum o instal·lar sistemes de reg eficient.
La jornada sobre la millora en la gestió de l'aigua ha arrencat amb la intervenció del cap de Servei d'Abastament i Regeneració del Consorci d'Aigües Costa Brava a Girona, en Lluís Sala. En aquesta ocasió, Sala ha aportat per fer captacions alternatives davant de la possibilitat que no plogui suficient en els propers mesos. També hi ha participat el secretari de la Comunitat d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter, Francesc Camps, que ha reclamat que l'aigua passi per a ser una prioritat del país. Camps ha insistit que cal prioritzar l'ús en funció de les activitats econòmiques que la necessiten. Per altra banda, la jornada ha comptat amb una exposició de bones pràctiques en la gestió de l'aigua. Diverses empreses i entitats han detallat alguna de les mesures que apliquen per fomentar l'estalvi de l'aigua i conscienciar els treballadors i clients de la importància que té aquest recurs. Algunes de les solucions que s'apliquen a dia d'avui és d'emmagatzemar temporalment l'aigua per després filtrar-la a l'aqüífer o fer un decàleg amb les recomanacions que cal seguir per fer servir l'aigua.
I aquest passat cap de setmana també s'ha celebrat a Barcelona la 7a cimera Nexus Europe amb la participació de 100 líders de la filantropia, la inversió d'impacte i la innovació social arreu d'Europa. Durant aquest esdeveniment, la Fundació Pioneers of Our Time i la Fundació Restaurantes Sostenibles han signat un conveni amb l'objectiu de promoure la restauració i l'hostaleria sostenible formant un ecosistema d'empreses conscients que busquen una transició cap a un futur més responsable. Què més en sabem, Carla?
Segons el Punt Avui, ja s'han sumat a aquesta iniciativa un total de 8 establiments, entre els quals es troben Casa Bonai, Les Filles, Cafè Flor, Iliadissimo, Bruguerol 10 i Bruguerol Gòtic de Barcelona, la Finca Belllloc i l'Hostal La Fosca de Palamós. Aquests establiments començaran a treballar per millorar la sostenibilitat dels seus negocis. La Fundació Pioneers of Our Time té com a repte la creació d'un paisatge resilient a la conca hidrogràfica de la Muga, a l'Alt Empordà, mitjançant la implementació de nous models d'economia regenerativa. Steve Van Dongen, president de Pioneers of Our Time, destaca que l'objectiu final és demostrar que la societat pot viure en harmonia amb la natura. També subratlla que l'acord de col·laboració és un pas endavant per abordar tots els àmbits i treballar col·lectivament per tenir una societat més compromesa amb la sostenibilitat. A més, Sergio Gil, president de Restaurantes Sostenibles, considera que la posada en marxa d'aquest conveni és positiva per al futur de la restauració i l'hostaleria, ja que les dues entitats estan compromeses amb una societat més sostenible i col·laboraran per fomentar pràctiques que iniciïn el canvi en aquest sector. Els restauradors interessats a unir-se a aquesta comunitat contribuiran amb una quota de 100 euros que es destinarà íntegrament a la regeneració de la Vall de la Muga a l'Alt Empordà.
I Palafrugell invertirà un total de 20.000 euros per la compra de material de robòtica educativa pel curs 2023-2024, també 90.000 euros per adquirir llibres socialitzats. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha assegurat que l'educació és un eix clau per al creixement i desenvolupament de les persones i, en conseqüència, pel municipi. I ha afegit que vetllaran per la igualtat d'oportunitats entre infants i joves. Què més en sabem, Ferran?
Les subvencions s'han concedit a partir de dues convocatòries obertes als centres aquesta tardor. Totes les sol·licituds presentades van complir els requisits. Els centres educatius que rebran 2.000 euros per la subvenció de robòtica educativa són el centre Prats de la Carrera, les escoles Josep Barceló i Mates, Carrilet, Pivert, Sant Jordi, Torres i Junami i Badruna, i els instituts Baix Empordà, Frederic Martí, Carreras i La Sureda. Per altra banda, els que rebran la subvenció de 1.000 euros per comprar llibres socialitzats són el centre Prats de la Carrera, les escoles Josep Barceló i Mates, Carrilet, Pivert, Sant Jordi, Torres i Junama i Padruna i els instituts Frederic Martí, Carreras i La Sureda.
I els Reis d'Orient a Palafrugell necessiten ajuda. Busquen patges pels Reis i l'Estrella de la Llum, carters i carboners. Qui hi estigui interessat només ha d'omplir un formulari en línia i indicar què vol fer durant la cavalcada. El rol que s'indiqui és orientatiu perquè es confirmarà després de les proves de vestuari. Ferran.
Per participar-hi cal tenir 16 anys o més i disponibilitat per provar el vestuari, per assistir a les reunions de coordinació i la tarda i el vespre del 5 de gener a partir de les 3 de la tarda. Els menors d'edat hauran d'omplir una autorització dels pares o tutors legals. L'Àrea de Cultura i l'Associació Colla Carnatxa organitzen la cavalcada de Reis de Palafrugell.
Calonge es prepara per celebrar el segon aniversari del Poble de Llibres i ho farà de la manera més solidària i participant en la Marató de TV3, que enguany se centra en la salut sexual i reproductiva. Per això s'han unit Calonge amb els serveis de salut integrats del Baix Empordà per oferir diverses activitats que se celebraran del 6 al 17 de desembre. Per avançar-nos alguns detalls, ens visita la Montse d'Arna Colleta, coordinadora de Calonge Poble de Llibres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li per què van decidir unir-se amb els serveis de salut integrats del Baix Empordà per fer aquest segon aniversari i, a més, col·laborar amb la Marató de TV3.
Bueno, és una proposta que va venir des del CIBE, és a dir, van ser ells els qui, passat Sant Jordi, em sembla recordar, que van venir un dia i ens van fer la proposta, no? De, no concretament, sinó de, o sigui, no concretament de participar en l'aniversari, sinó de que tenien ganes de fer alguna cosa per la Marató i que volien fer-ho amb Calonge, perquè Calonge estava molt activa i molt dinàmica i que què ens semblava. Llavors, clar, quan vam veure les dates de la Marató, vam dir que ens encaixava perfectament amb la celebració de l'aniversari i bueno, vam donar unes quantes voltes i ens va semblar que aquesta temàtica, precisament doncs, la salut sexual i reproductiva, donava peu a convidar també moltes escriptores i a donar doncs, una mica d'èmfasi a les dones i al món de l'escriptura en femení i bueno, vam veure que era una temàtica que podíem treure-li molt de suc i que donava molt de joc per fer activitats molt diverses i ens va semblar doncs, que, bueno, que era una bona idea.
Clar, perquè les primeres activitats es faran el dia 6 de desembre, tot i això, el dia fort és el dissabte 9. Esclar, quines activitats hi podem trobar? Perquè comentaves que hi haurà diversos autors, també artistes que visitaran Calonge Poble de Llibres, però quines activitats són les més destacades?
A veure, hem intentat crear un equilibri entre la divulgació que mereix doncs, aquesta temàtica i la celebració, la festa, del fet doncs, d'aquest segon aniversari de l'obertura de les llibreries aquí a Calonge. Llavors, la programació, d'una banda, té la part dels cicles que fem durant tot l'any a Poble de Llibres, és a dir, trobem les obres de teatre, els maridatges de vi, els concerts, la programació habitual de Poble de Llibres, i li sumem doncs, els col·loquis, les taules rodones, les presentacions de llibres concrets de la temàtica aquesta. Llavors, si vols que te'n destaqui alguna o que te'n recomani alguna, a veure, el dia 9, que com bé deies doncs és el dia que hi ha l'activitat principal, comencem amb un ioga, que a més hi ha un brunch amb la Clàudia Àries. Sí, és bastant coneguda per aquí
sí,
la zona,
exacte,
aquesta noia.
Vull dir, sí, crec recordar que ha anat algun cop a Massorrer, per exemple. Vull dir,
sí,
el
sí,
món del
sí.
Ioga sap qui és.
Sí. Exacte. Doncs es pretén treballar més a més la dimensió emocional de la dona, amb el tipus de ioga que ella farà i treballar doncs, determinats tipus de postures, adaptar una mica aquesta pràctica a tots els nivells, perquè no, ara que deies hi ha molta gent que ho fa habitualment, no és que sigui només per gent que ja fa ioga habitualment, o sigui que serà una pràctica una mica especial i feta a mida per l'ocasió, Però bueno, la veritat és que és una activitat molt xula per començar la jornada, perquè després doncs, oferim aquest brunch als participants, etc. I la resta de la programació el que ha intentat és que s'hi vegin reflectides totes les etapes de la vida sexual de la dona. I per tant, al principi, doncs, hi ha un taller, per exemple, que és per nens de 8 a 12 anys, que és aquest moment en què les hormones doncs, comencen a disparar-se, no? I els cossos comencen a canviar. I doncs tenim un taller que el farem en aquest cas a la biblioteca, un taller familiar doncs, perquè assisteixin els nens acompanyats d'un familiar i bueno, i traiem una mica doncs, aquests tabús i podem parlar doncs, de sexualitat amb la família i sigui una cosa oberta i, bueno, i que fem aquesta part més de divulgació en aquest cas, no? Llavors, trobo que és molt interessant perquè si pensem, doncs, no sé, la majoria de nosaltres no hem tingut la sort de poder fer aquest tipus de tallers i que, bueno, que em sembla molt interessant doncs, que es comencin a fer i que comencem a perdre la por a parlar amb els nostres fills de determinades coses, no? Llavors, el que et deia, això està pensat doncs, per la primera etapa, no?, de la sexualitat. I després doncs, anem avançant, no? I al llarg del matí, doncs, per exemple, hi haurà un col·loqui sobre maternitat amb unes ponents molt top, la veritat. Hi ha llevadores, tenim nutricionistes, tenim bueno, tot un seguit de professionals que aquí sí que les encarregades doncs, de contactar-hi han estat les companyes del CIBE. Val a dir que si algú doncs, diu no hi puc anar doncs, amb el meu nen perquè no sé què, doncs tenim un servei de canguratge perquè totes les mares que vulguin hi puguin assistir tranquil·les i concentrar-se amb la xerrada que s'oferirà. això al llarg del matí. Uh-huh. I després, bueno, evidentment, al matí a les llibreries hi trobareu totes les escriptores signant els seus llibres, perquè, com dèiem, no? Hi ha aquest híbrid de celebració de poble de llibres i de tota la temàtica de la Marató, però sí, esclar, que totes elles, totes aquestes grans professionals tenen llibre. Llavors, la gràcia és que elles, quan acaben les seves intervencions a la taula rodona, al taller on te sigui, s'han repartit a totes les llibreries del poble per fer signatures. Llavors, hi ha un horari de signatures de tot el dia. Uh-huh. Llavors, bueno, del matí potser et destacaria això que et comentava, sí, el col·loqui sobre maternitat i aquest taller i el ioga. Bueno, i també hi ha un... És que ho trobo molt, molt especial i molt curiós.
Hi ha moltes activitats,
curiós,
vull dir. Són moltes.
Sí, perquè és una cosa que tampoc és gaire habitual. Mm-hmm. És un,
exacte.
És un taller d'escriptura que ofereix la Lolita Bosch. Mm-hmm. I una mica doncs explicant com l'escriptura pot ser sanadora, com ens pot ajudar el fet d'escriure. Bueno, evidentment no farà el taller d'escriptura allà, sinó que això és només un tastet, perquè un taller d'escriptura, clar, és una cosa que és més llarga, però bueno, que el fet d'escriure a vegades ens pot ajudar, no? Mm-hmm. I com pot ser una mica... ens pot ajudar a buidar, no? Certes coses. Mm-hmm. Bueno... Perdó, que m'allargo molt,
no,
eh?
No, cap problema, tarda, vull dir, al final són moltes activitats i només estem parlant del dia 9 perquè, és clar, vull dir, van del 6 de desembre al 17 de desembre i sí, estan totes repartides. Vull dir, sí, sí, són moltíssimes activitats.
Sí, a la tarda tenim una altra taula rodona, la veritat, superinteressant. El que deia és que repassa totes les etapes, mm-hmm, de la sexualitat de la dona i llavors a la tarda ja hem arribat a la menopausa. I,
que també és important.
I tenim aquí també doncs, un seguit de... Bueno, i un tema que tampoc se parla molt,
no,
molt directament. No? És una cosa que pateixen moltes en silenci, no saben ben bé què fer i doncs aquí ens trobarem doncs, que tenim naturòpates, nutricionistes, psicòlogues, ginecòlogues, sexòlogues, tot un seguit de professionals abordant aquest tema d'una manera doncs, distesa per tothom. I després una d'elles doncs farà la seva presentació del seu llibre, la Carla Romagosa, uh-huh, que un llibre que és la meva amiga Meno i jo i que doncs, bueno, són consells a nivell de nutrició. Una experta doncs, ens dirà com a nivell de l'alimentació podem millorar, no?, tot aquest aspecte. I al final, a la tarda vespre, doncs, la cosa ja es posa una mica més picant i tenim un tupper sec, tenim un espectacle de pole dance. Sí, sí.
Molt interessant,
i un concert... No, realment hem intentat abordar el que et deia, mm-hmm, totes les etapes i totes les vessants de la sexualitat femenina. Mm-hmm. I això, no? Intentar de parlar de tots els temes que no es parlen, així en comunitat i en obert. Llavors, bueno, al final sí que hi ha una mica més el fi de festa i tenim doncs, un concert i farem un brindis, tots per celebrar aquests 2 anys i que siguin per molts anys. I bueno, una mica de festa per acabar. Mm-hmm. I tot això... va acompanyat d'un mapping, que el mapping bueno, només el podrem veure a la tarda perquè ha de ser fosc perquè, clar, el puguem veure, i un vídeo que estem molt contentes de que ens l'hagi fet la Liona, que és una il·lustradora bueno, força coneguda aquí a casa nostra, i que és un plaer que acceptés bueno, el nostre convit a fer-lo.
Sí.
Sí. I es passarà en bucle tot el dia al castell, aquest vídeo. Hi ha la versió curta per xarxes, però tot el vídeo sencer el podeu veure al castell, que és una mica això, la història d'una vulva, no? des de l'inici fins a la maduresa, no? Fins a la bellesa. O sigui que, bueno, ja veus, una mica de tot, bastant variat.
Ja està bé. No, i clar, totes aquestes activitats, per recordar-ho una mica, s'emmarquen dins del segon aniversari de Calonge Poble de Llibres, que... Clar, en el començament, quan es va presentar aquesta iniciativa, feia una mica de vèrtic, suposo. Però després de 2 anys, entenc que les llibreries n'han pogut fer valoració del projecte i no ho sé, què us ha arribat a vosaltres a l'hora de veure com està funcionant tot el tema de Calonge Poble de Llibres?
Mira, si vols que et digui la veritat, l'objectiu principal d'aquest projecte era dinamitzar el casc antic i revitalitzar-lo, perquè estava quedant doncs, completament mort i vèiem com els establiments anaven tancant i havíem de fer alguna cosa perquè obrissin. No? Això era la idea mare de tot plegat. I l'objectiu de dinamitzar, més enllà, o sigui, de les llibreries en si, que segueixen obertes, penso que s'està aconseguint, perquè ara mateix doncs, han obert en el carrer on em trobo jo, aquí hi ha 2 restaurants nous, aquesta Setmana Santa obre un hotel, veus com propietaris de cases particulars els estan rehabilitant, I per tant ens fa pensar que allò que volíem aconseguir, que era, bueno, doncs de tornar a donar vida en aquest poble, en aquest cas que antic en concret, s'està aconseguint, perquè veus moviment, això que et dic, a nivell de rehabilitació, a nivell de negocis cobren, més enllà de la vida que dona, doncs, l'incrementar la programació cultural i fer, doncs, que cada cap de setmana passin coses, que Calonge és un poble que de per si fa molta programació cultural, però en poble de llibres, doncs, encara n'hem sumat una mica més, no?
I jo recordo que a la roda de premsa presentant aquestes jornades per la Marató de TV3 i de la celebració del segon aniversari de Calonge Poble de Llibres, l'alcalde, en Jordi Soler, va anunciar que a més proporcionaven més ajuda perquè hi hagués més llibreries que poguessin venir al municipi. Clar, suposo que això és una mostra més del bon estat de salut de Calonge Poble de Llibres.
Sí, i sobretot perquè tota aquella gent que diu no entenc com poden sobreviure tantes llibreries juntes, no es fan la competència les unes a les altres, no. Precisament és el contrari, com més en siguin, més atractiu és, perquè una sola llibreria no és atractiu. Una sola llibreria la tenen molts pobles, la gràcia és que n'hi hagi moltes. I elles no es fan la competència, sí que hi ha dues generalistes i no busquem més generalistes, busquem més llibreries especialitzades, doncs com tenim una en gastronomia, o en música, o en viatges, o en còmics, busquem altres matèries, altres especificacions i que totes sumin i aportin una vessant més al projecte.
Mm-hmm. Doncs esperem que aquesta celebració del segon aniversari i també doncs, totes les activitats que giren entorn a portar ajuda a la Marató de TV3 d'enguany vagin molt bé. Moltíssimes gràcies, senyora Darna Colleta, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies i espero poder brindar amb tots vosaltres el dia de l'aniversari.
Oh, i tant, moltes gràcies. I com cada dimarts tenim en Martí amb nosaltres aquí a l'estudi. Bon dia, Martí.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, comencem bé el dimarts.
Sempre.
I parlant de tecnologia, perquè el servei, per exemple, de transcripció d'Amazon ha incorporat el català.
Doncs sí, es diu Amazon Transcribe i és un servei que permet transformar qualsevol àudio parlat en text.
Ostres.
Què et sembla?
Home, això també m'aniria bé, de tant en tant.
Veus? Doncs a partir d'aquesta setmana l'aplicació ha afegit una vintena de llengües noves, entre les quals es troba el català. El programa de reconeixement de veu ja arriba fins a 100 idiomes, gràcies a l'entrenament exhaustiu amb milions d'hores d'àudio i emprant algoritmes d'autoaprenentatge. El sistema de transcripció d'Amazon és un servei de pagament.
Que estrany.
Tot i que el podrem provar gratuïtament 60 minuts, és a dir, una hora, però durant un any.
És si dir... l'has de fer servir molt, millor pagar, no?
Sí, exacte. I aquest model del Transcribe està entrenat utilitzant algoritmes supervisats per ells mateixos, que aprèn de patrons universals i aprèn de la parla humana a través de llengües i accents. L'entrenament s'optimitza a través de mostreig de dades intel·ligents que equilibren la quantitat de dades entre idiomes i de les llengües. Bé.
Bastant útil.
Sí. I, a més, recentment els àudios telefònics, que també és que aquesta aplicació també es pot fer servir per traduir a temps real una conversa telefònica. O sigui, a temps real. No només és li dono un àudio i me'l passa, sinó que ho pots fer a temps real. I això ha millorat la seva precisió del 30% que era abans fins al 70%.
Home, és bastanta millora, vull dir,
sí.
Del 30 al 70%.
Sí, l'encerta bastant. I s'han inclòs funcionalitats com ara la puntuació automàtica, el vocabulari personalitzat, identificació automàtica de l'idioma, filtre de vocabulari... Bé, Amazon, a més, explica que l'aplicació i l'avenç de Transcribe permet funcionar de manera òptima en entorns amb més soroll i amb condicions acústiques complicades. Per tant, va evolucionar l'aplicació.
Doncs la veritat és que sí, i això és bastant útil per la gent que tendim a utilitzar bastant del text i els àudios.
Sí. Doncs mira, la transcripció d'Amazon, que ja fa el català, també.
Exacte. Bona notícia.
Sí.
I canviem de tema perquè TikTok experimenta amb el format horitzontal i allarga la durada màxima dels vídeos.
Doncs sí, TikTok, la xarxa social que s'ha caracteritzat precisament pels vídeos de curta durada i de format vertical, està experimentant ara amb nous formats. Com ha confirmat la mateixa companyia, està testejant els vídeos en horitzontal amb la possibilitat de poder-los veure en pantalla sencera i contemplen ampliar la durada màxima fins un quart d'hora. Amb aquesta aposta es busca fer la competència a YouTube i atraure més creadors i més audiència, així com fer créixer els ingressos de publicitat i subscripció.
Clar, jo és el que anava a dir, que és que em sona com que és YouTube,
sí.
No?
Vull
dir, hi haurà un moment, suposo, que diran, no són 15 minuts,
bueno, suposo que ho volen provar, aviam què passa, no? Suposo. Mm.
Les xarxes socials estan per fer-se la competència, vull dir...
Sí.
Ara
sí,
estàvem
sí.
comentant Instagram, el Reels...
Sí, va començar TikTok, Instagram es va copiar, també ho va fer Facebook, sense massa èxit...
També
YouTube també té els shorts... Bé, aquí qui s'emporta el d'això és a TikTok i Instagram, veurem si amb el mercat dels vídeos llargs i en vertical TikTok triomfa o no. La cosa és que TikTok és una empresa ja consolidada amb més de 1.000 milions de comptes registrats a tot el món i bé, el que dèiem, Instagram, els Reels, YouTube, els Shorts... ha posat els continguts breus i ells estan desmarcant-se i estan fent el camí invers, no? S'estan marcant per continguts llargs. Bueno, suposo que volen acaparar tot el mercat, no?
Com tots, vull dir, al final aquestes coses van així. Jo crec que intentaré no cedir a la temptació de descarregar-me TikTok, que ja en tinc prou amb Instagram.
Sí, sembla bastant, vull dir que...
No.
Vale.
I, bueno, parlant de Google, ha començat a esborrar els comptes inactius del Gmail, per tant, activeu el compte del Gmail si no el feu servir.
Sí, això seria més o menys això, sí. Això ho farà, bueno, ho està fent ja amb els que hagin estat inactius durant els últims 2 anys, per tant, si no han fet servir el compte de Gmail durant els últims 2 anys, és possible que ja s'hagi eliminat, perquè ja ho han començat a fer, i això vol dir que els afectats perdran el correu, el drive i les fotos, i l'empresa ja ho va comunicar i ho ha comunicat en els molt intensament
molt,
des del maig. Sí, ha insistit que el primer que suprimiran són els que no s'han fet servir mai.
Uf.
I sí, perquè hi ha comptes que es creen de vegades,
sí,
i que... ningú hi arriba a entrar mai, vull dir, també és bueno, coses que passen, i la mesura té l'objectiu de millorar la seguretat dels usuaris, ja que afirma que els comptes abandonats són 10 vegades menys segurs que els actius i registren més atacs, com el robatori d'identitat o el contingut maliciós. Va per aquí el tema, no és
vull
per
dir,
fer neteja, sinó
no.
per millorar la seguretat, perquè...
O potser una mica les dues coses, vull dir,
també,
per fer neteja
segurament.
I per dir millorem la seguretat, que em crec lo de la seguretat.
Home,
perquè
sí.
A veure...
Els atacs de correu estan a l'ordre del dia i,
sí, no?
I està bé que Google hi posi
una mica de remei.
Sí, qui no el faci servir, que tal. Hi ha algunes excepcions de correus que no es borraran, com per exemple, de moment, els que estan associats a un canal de YouTube amb contingut, o els que disposen d'una targeta regal encara no feta servir, i tampoc se suprimiran els que pertanyin a organitzacions col·lectives com empreses o centres educatius, tot i que faci temps que no registren activitat.
Home, això està bé saber-ho, perquè si ets membre d'alguna escola o d'algun institut i el correu
sí,
de,
el
temps de decoració...
Sí, bueno, o el típic correu d'estudiant que tenies... Doncs...
Sí, però crec que fa anys que no hi entro.
Va, pues, si estava allotjat a Google, de moment no el borraran, però...
Ja veurem.
Per si de cas, ara et dono una recomanació, i és que qui no vulgui perdre la informació que tingui en un compte que no faci servir, hi ha una eina per descarregar-s'ho tot, dius.
Ah, mira.
Fa 5 anys que no vaig en aquell institut, per exemple, que tenia el compte, doncs ho pots descarregar i ho pots tenir tu, val? Això ho podem fer amb una aplicació amb una aplicació que es diu Google Takeout. I bé, en definitiva ens baixarà una còpia de tot el que teníem al Google en el nostre ordinador,
que a vegades tenim coses que no sabem que tenim i revisant una mica el correu ho veus que no sé,
o que no fa falta.
Exacte.
Però bé, si ho volem salvar, diem, som nostàlgics i volem salvar una cosa de fa una pila de temps, doncs això, Google Takeout, i ja està, i després que Google que elimini el que vulgui.
No ho sé, aquell viatge de 2015 que tens fotos que
clar,
no recordaves,
pot
vull
ser.
Dir, ho pots recuperar.
Sí,
i
sí.
Canviem de tema un altre cop perquè WhatsApp doncs reforça la privacitat amb un nou codi secret per bloquejar i amagar converses.
Sí, jo t'he posat que reforça la privacitat però...
I entre cometes.
Però sí, no sé, aviam, jo t'ho explico i tu em dius. Va, WhatsApp és la plataforma de missatgeria més utilitzada al món, amb 2.000 milions d'usuaris sí. actius mensuals, per tant, déu-n'hi-do.
Totalment.
Ha anunciat aquesta nova funcionalitat que millora encara més la privacitat dels usuaris. Després del recent bloqueig dels xats anunciats al maig, és dir, que va anunciar que amb un codi secret podíem bloquejar o amagar una conversa. Però ara això va més enllà i la nova funció permet també, com ho explico això, crear una carpeta pròpia que activa un codi secret, proporcionant una capa addicional de seguretat al permetre als usuaris establir una contrasenya única i personalitzada per les seves converses bloquejades.
Mm-hmm. Mare meva.
No sé si s'ha entès massa. Anem a fer un exemple.
Exacte,
tenim
sí,
una conversa tu i jo al WhatsApp i la volem amagar de notificacions, de tal, i que no es vegi... Fins ara ho podies com amagar a la part de dalt del WhatsApp.
Sí.
Quedava com... Ho arxivaves i ho silenciaves, i quedava com amagat, no? Mm-hmm. I feies lliscar el dit avall i apareixia les converses arxivades o les amagades. Però això és un pas més enllà. És un pas més enllà. Pots, per exemple, personalitzar amb una lletra, o sigui, quan tu vulguis desbloquejar això, et demanarà un codi.
Mm-hmm.
Un codi únic que tindrem en aquesta conversa, tu i jo. Per exemple, l'emoji o una cara somrient, per dir alguna cosa.
Mm-hmm.
O el logo de la ràdio, per dir alguna cosa. El simbolet
sí.
de la ràdio, val? Doncs, si tu en aquest codi, si quan et demani el codi tu no posis el logo de la ràdio, per dir alguna cosa, no s'obrirà aquesta conversa.
No hi tens accés.
Exacte. Queda amagada. Ningú sap que hi és.
Jo ara estic pensant en persones que són infidels.
Sí, clar.
Aquesta actualització els hi va molt bé.
Sí.
No vull cridar el mal temps, però
sí.
crec que és una de les utilitats, entre moltes altres.
Sí, sí. Jo crec que va per aquí el tema. Per això t'he dit millora la privacitat i t'ho he dit així
entre
com
cometes.
Entre cometes. Sí.
Esclar, depèn de quina privacitat vulguis, perquè ja el WhatsApp... Jo crec que ja és bastant privat, vull dir, al
sí,
final. Si
sí,
tens
sí.
una conversa amb algú...
Sí, sí. Exacte.
També es podria utilitzar per fer regals d'aniversari, a vegades que crees aquell grup
també,
i veus. Estàs amb aquella persona i dius, ostres, no sé què...
Sí, no vols que surti per enlloc que li estàs preparant un regal, sí, per exemple.
Doncs esperem que WhatsApp ho hagi creat amb aquesta
intenció,
aquesta
finalitat.
No? Doncs...
Sí, sí. Doncs aquesta iniciativa s'afegeix a una sèrie de millores que WhatsApp està introduint per mantenir-se competitiu amb la resta d'aplicacions també de missatgeria instantània que hi ha, com per exemple el WeChat, que ja ho té, o el Signal o el Telegram, que tenien moltes opcions d'aquestes d'ocultar, de borrar, d'encriptar les converses, però ja no només per un tema de mirades indiscretes, sinó també de seguretat, eh? Vull dir, també...
Tot sigui per la seguretat, no?
Sí, també per la seguretat.
Doncs moltes gràcies, Martí, i esperem que vagi molt bé la setmana.
Molt bé, igualment.
Aquesta matinada el cel s'ha ennuvolat i aquests mateixos núvols ens podran portar algun ruixat residual a la nostra comarca. Però aviat la tramuntana escamparà la situació. Seran ruixats poc abundants fruit de la inestabilitat que bàsicament ens afectarà durant les primeres hores del dia. Les temperatures baixaran en general i tant les mínimes com les màximes faran els valors més baixos que tindrem aquesta setmana. Anirem dels 5 graus mínims als 13-14 màxims.
I abans d'acabar el supermatí fem un repàs ràpid als titulars que hem repassat avui, i és que Comissions Obreres ha denunciat un tracte vexatori i situacions molt greus a la residència de gent gran Bellamar de Platja d'Aro. A més, l'atur ha crescut aquest mes de novembre en 395 persones a les comarques gironines, però ha millorat prop de 5 punts respecte de fa un any. A més, cal recordar que han trobat reticida a l'entorn de les menjadores dels gats ferals a Begur. Platja d'Aro també ha aturat les llicències per la zona industrial i els habitatges d'ús turístic. I per últim, destaquem també que Palamós ha posat en marxa una campanya destinada a la reducció d'envasos en el seu comerç. I dit això, aquí hem d'acabar el supermatí d'aquest dimarts 5 de desembre de 2023. Esperem que comenceu el dia amb bon peu i que les pluges que avui a la nit ens han acompanyat deixin algun ruixat més a la comarca i serveixin per acabar de remullar aquesta zona, que al final també nosaltres estem patint aquesta sequera que fa tants mesos que arrosseguem. I dit això, ens acomiadem en aquest informatiu comarcal que fem Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest dimarts i ens tornem a trobar aquest cop dijous. Moltíssimes gràcies. Adeu, adeu.